a Microver. Edita i presenta Paco Tafalla.
I una setmana més a la sintonia d'Antena Caro arriba una nova edició del programa A Microobert. Ja sabeu, obrim els nostres micròfons per conèixer en aquesta ocasió de quina manera es treballa des d'aquesta institució més propera al ciutadà, com és l'Ajuntament de Roquetes, per al dia a dia dels ciutadans. Avui anem a centrar-nos en les àrees d'urbanisme, llicències d'activitat i contractes i també amb la delegació del govern de l'Ajuntament de Roquetes a la Raval de Cristo. Per això tenim a la seva responsable, a la Núria Altadillo. Hola, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Paco, molt bon dia.
Arriba a final d'any, és moment de fer balanç de les diferents actuacions, projectes que s'han realitzat al llarg d'aquests últims mesos, concretament en aquestes àrees. Si li sembla, comencem parlant de l'àrea d'urbanisme, llicències d'activitat i contractes. I, naturalment, una de les obres destacades que s'han fet durant aquest any ha estat la recent i nova llar d'infants, la Caramella. Una llar d'infants que s'ha construït en rècord i suposo que això ha suposat també una feina extra i accelerada, no?
Sí, així és, Paco.
Quins problemes ens ha portat o què és el que s'ha tingut que fer per aportar a terme aquesta llar d'infants en uns terrenys que en un principi no eren urbanitzables, no?
Bé, sí que eren urbanitzables, l'únic que el lloc on s'ha construït, on tenim construïda avui en dia la llar d'infants, inicialment estaven classificades al planejament com a zona verda. Una zona verda no es pot edificar. Llavors, una vegada vam decidir construir una llar d'infants, havíem de buscar uns terrenys. La localització on estan avui en dia és òptima, però havíem de fer una modificació del planejament per a que pogués estar classificat com a equipament. Què es va fer? Des de l'àrea d'urbanisme es va proposar fer una modificació al planejament en una reordenació de lo que eren les zones verdes i equipaments a la urbanització Torre d'Engil. És a dir, vam classificar com a zona d'equipament el lloc on està ara construïda la llar d'infants i es va traslladar a la zona verda, se va fer un intercanvi d'equipament a zona verda. Tot això, clar, estem parlant de que no només és la construcció, sinó tota la tramitació prèvia a poder construir la llar d'infants. I ja et dic, tot comença en una modificació puntual del planejament amb aquesta reordenació de zones verdes i equipaments. Això s'inicia, se porta al ple ordinari l'aprovació inicial al mes de març del 2023. És a dir, no fa tant de temps. Llavors, tota aquesta tramitació va a la Comissió d'Urbanisme i ens fan unes consideracions que s'han de modificar. Se modifiquen i es porten a aprovació provisional plenari de l'agost del 2023, que finalment la Comissió de Territori d'Urbanisme de Terres de l'Ebre emet l'informe favorable de la modificació a l'octubre del 2023 per a tal d'elevar-ho a la Comissió de Territori de Catalunya. Aquesta Comissió de Territori prova finalment al desembre del 23 i queda publicada la modificació al DOC al gener del 2024. És a dir, a partir d'este moment, gener del 2024, estem a novembre del 2024, és quan realment se pot iniciar la tramitació del projecte de la llar d'infants.
Està clar que tota aquesta feina la ciutadania potser no n'és massa conscient, només quan les màquines comencen ja a treballar, però abans hi ha una feina i també molts de tràmits i molta burocràcia, no? Que fa allargar i dilatar molt en el temps.
Sí, sí, així és.
És a dir, que no és tindre la idea de fer un projecte, sinó redactar-lo, preparar-lo, publicar-lo.
Exacte, exacte. Vull destacar que aquesta modificació s'ha redactat des del mateix Ajuntament per l'arquitecte municipal, que també és qui redacta el projecte executiu, que és la següent fase d'esta llar d'infants, és a dir, comencem la modificació del planejament, posteriorment la redacció del projecte executiu, que per a la creació de la llar d'infants municipal de la Caramella, que es va aprovar el projecte executiu a l'agost del 2023. Una vegada estava l'aprovació del projecte executiu, s'ha d'iniciar l'expedient de contractació i l'aprovació dels plecs per a la posterior adjudicació de l'obra. Que això acaba sent, com ja t'he dit, al desembre del 2023.
I aquestes obres que s'han portat a terme en un temps rècord, podem dir, no? Tot i això, sempre hi ha problemes o daltabaixos?
Bueno,
s'ha seguit més o menys el planning que havia preparat?
Sí, realment l'obra estava prevista que s'havia d'executar en 5 mesos, iniciant-se a l'abril del 2024 i finalitzant-se al setembre del 2024, va haver un retras de 3 setmanes. Aquestes 3 setmanes que va portar de retras l'obra, que va ser pel qual els xiquets i xiquetes no van poder iniciar quan estava previst el 9 de setembre, va ser el que es va retrasar en quant a documentació administrativa del procés de tramitació.
En definitiva, una obra de la que, naturalment, com a responsable de l'àrea d'urbanisme, se'n sent satisfeta, no?
Moltíssim. Jo des d'aquí voldria agrair, sobretot, als tècnics de la casa, tant a l'arquitecte tècnic i la tècnica d'administració general, perquè sense ells la feina que han fet avui no podríem dir, i estar tan orgullosos de tindre la primera llar d'infants municipal a Roquetes.
Està clar que aquesta ha estat una de les obres destacades d'aquest 2024. La gent doncs ha pogut veure tot el procés de construcció, però en canvi hi ha altres actuacions o altres obres que potser no són tan visibles, però que són importants per al dia a dia dels roqueteros i roqueteres, no?
Així és, Paco.
Com per exemple obres en aquesta estació de tractament d'aigua potable a la urbanització Pilans.
Sí, sí. Aquesta obra el que permetrà és ajustar-se als nivells d'exigència d'Europa en els nivells de la qualitat de l'aigua de boca, instal·lant una estació de tractament d'aigua potable. Aquesta està ubicada als terrenys del dipòsit d'aigua de l'urbanització Els Pilans i consistirà en la construcció d'un petit edifici de 35 metres quadrats on s'ubicaran 2 filtres, el primer de sorra i el segon de carbó actiu, per on passarà l'aigua que després anirà al dipòsit on es portarà a terme el procés de cloració per finalment subministrar-la a totes les llars de la urbanització Pilans, carretera del Regués i camí de Vilaret. Aquesta obra, amb un cost de 580.000 euros, dels quals el 60% estaran finançats per l'Agència Catalana de l'Aigua i la resta amb recursos propis gràcies al romanent de tresoreria de l'any 2022.
Aquesta estació de tractament d'aigua potable el que fa és encara garantir molt més la salubritat d'aquesta aigua, que sigui consumible, no? Potable.
Bueno, avui en dia ja és una aigua excel·lent per beure. El que passa és que des de la Unió Europea ens exigeixen uns nivells de més qualitat. És a dir, tenim una aigua de qualitat i acabarem tenint una aigua de molt més qualitat.
I, en definitiva, com diem, són obres que es porten a terme al llarg de l'any al municipi de Roquetes i en infraestructures o també, per exemple, en vies de comunicació, important perquè Roquetes és un terme municipal, doncs, a banda d'urbà, molt del món de la pagesia. Concretament, a Roquetes tenim 177 quilòmetres de camins rurals i això suposa que ve a tindre reflectit al pressupost partides importants per a millora de trams i sobretot manteniment, no, d'aquests camins rurals.
Exacte. Ara mateix s'iniciaran les obres de millora dels trams dels camins de Terrapico, Panxa Blanca, Matamoros i Lledó, amb un pressupost de 266.442 euros, tots amb recursos propis. Es tracta de camins principals de la xarxa viària municipal amb un ample variable entre 4 i 5 metres generalment. La pavimentació actual és de tot un natural i graves. Les fortes pluges fa que l'Ajuntament hagi de disposar de recursos destinats al manteniment anual i en aquests moments el seu estat és molt precari. En aquests camins, les fortes pluges provoquen l'arrossegament dels àrids deixant la cota actual, en alguns casos, 1 metre per sota del nivell natural. La millora consistirà en la nova pavimentació en formigó, en els encreuaments amb els barrancs, l'aportació de totú reciclat per a la millora de cota de la base natural, la formació d'esculleres, formació de protecció de les culleres en formigó i la col·locació de senyalització vertical de perill de pas en cas d'avinguda als encreuaments. En aquesta millora es repararan els trams afectats pels aiguats i s'evitarà despesa de manteniment en un futur. El projecte també vull destacar que s'ha redactat des del mateix Ajuntament per l'arquitecte tècnic municipal.
És a dir, que els camins que se repararan ja es deixaran ja en molt més bon estat per a que duren més, no?
Exacte.
De tota manera, si haguéssim de fer una radiografia d'aquests 177 quilòmetres de camins que tenim al municipi de Roquetes, com sortiria aquesta radiografia? En quina situació es troben els camins?
Bé, sempre es podria millorar, però des de l'Ajuntament, sempre durant tots els anys, els pressupostos anuals, hi ha unes partides importants per a destinar al manteniment, manteniment que s'ha fet generalment, però en casos de puntuals d'aiguats, quan venen aquestes danes que últimament ens venen, se puguen arreglar el més ràpid possible.
I naturalment, si estem parlant d'obres, millores i manteniment, en aquesta ocasió de camins, parlem ara també d'instal·lacions municipals, a les que naturalment també se'ls ha de fer un manteniment i una millora. I concretament una d'aquestes remodelacions que s'ha fet ha estat a la Raval de Cristo, al casal de la Ravaleta, no? Què s'hi ha fet?
Bé, s'ha fet, les obres han consistit en la remodelació interior de l'altell del casal de la Raval de Cristo, adaptant-les a les necessitats de les entitats municipals de la Ravaleta, tant de l'Associació de Veïns com de la Comissió de Festes, formant una gran sala diàfana per realitzar les diferents activitats que es duen a terme totes les setmanes, com és la gimnàstica, ioga, estiraments, ball en línia i d'altres puntuals que realitzen l'Associació de Veïns, un magatzem, una sala de reunions i un despatx. També s'ha realitzat el pintat de les façanes de tota l'edificació. De fet, el pintat ha consistit en donar una base a la totalitat de l'edificació per a que es pugui portar a terme posteriorment un gran mural amb la història del nucli de la Raval de Cristo. Durant aquest curs 2024-2025, l'Escola d'Art i Disseny d'Amposta durà a terme un projecte relacionat amb les façanes. Els alumnes faran les propostes de mural amb aquesta temàtica i la proposta escollida serà la que s'acabarà realitzant. Aquesta proposta tindrà un caire tan cultural, turístic i de dinamització per reivindicar les arrels de la Raval de Cristo. A veure si al proper micro obert ja podem definir i explicar la proposta definitiva.
És a dir, que la intenció és fer un casal a la Ravaleta molt colorit, no?
Exacte.
Sí. De fet, a aquest casal suposa que ha canviat la seva infraestructura, s'ha modificat, s'ha adequat i això també suposa una millora, no?, per als ravaleros.
Exacte, sí, sí.
Parlem ara també de millores. Abans estàvem parlant d'aquests 177 quilòmetres de camins rurals, però dintre del casc urbà també tenim vies de comunicació, tenim camins, tenim carrers i, de fet, el nucli de la Raval de Cristo amb Roquetes també ha d'estar ben comunicat i una d'aquestes vies de comunicació és el camí del mig, a les que també s'han de fer o s'han fet millores, no?
Sí, bueno, ja n'havíem parlat en altres micros oberts i ara he recordat que aquestes obres consisteixen en la connexió de la Raval de Cristo i l'Eix de l'Ebre via alternatiu a la C12, pavimentant amb aglomerat asfàltic en calent i amb un petit tram de formigó i en aportar un totó reciclat per a millora de la vora de la base natural vora la séquia. Ara ja tenim la resolució de la Diputació de Tarragona per un import de 240.000 euros i la resta, fins a arribar als 300.000 euros del cost total de les obres, es faran recursos propis. Actualment ja s'estan redactant els plecs per tal de poder licitar i adjudicar l'obra durant aquest 2024 i començar l'execució a principis de l'any 2025.
És a dir, que la Raval de Cristo se suposa que tindrà molt bones vies de comunicació en Roquetes, no?
Sí.
De fet, ja es van fer fa temps millores, concretament en el tram de la Via Verda, no? Que passava per allí, que és molt utilitzada, no?
Moltíssim. És la via de connexió directa, peatonal, en cotxe. Al final és la via de comunicació més directa entre els dos nuclis de població.
Avui al programa Microbert estem conversant amb Núria Altadill, que és la regidora responsable de les àrees d'urbanisme, llicències d'activitat, contractes i també és la delegada del govern a la Raval de Cristo. Parlem ara de més manteniment i edificis municipals. Un dels grans edificis municipals és el que ens trobem en aquests instants, al centre cívic, on està l'emissora Antena Caro, on està la biblioteca, on està la llar de jubilats i on està la seu de diferents entitats. En aquest edifici també hi ha previstes fer obres de manteniment i millora, no?
Sí, i de fet molt importants. Se substitueixen totes les finestres de l'edifici, que l'objectiu és la millora de l'eficiència energètica global de tot l'edifici, reduint la demanda energètica, el consum d'energia primària no renovable i les emissions de CO2. L'actuació es basa en la retirada dels tancaments practicables existents, finestres, balconeres, portes, porticons i mosquiteres, formats per perfileria de fusta de pi i vidre simple. Aquestes, per la seva antiguitat, es troben en mal estat de conservació i suposen un pont tèrmic per al conjunt de l'edifici, afectant globalment les seves característiques tèrmiques. Les noves fusteries seran d'alumini amb trencament de pont tèrmic amb doble vidre de baixa emissivitat amb control solar. En total, substituirem 206 unitats. El projecte, torno a remarcar-ho, i és molt important que li quede clar a la ciutadania, torna a ser un projecte redactat per l'arquitecte municipal amb un pressupost d'execució de 380.000 euros i que compten amb ajuts Next Generation destinats pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat.
Com comentava, es nota que és un gran edifici, déu-n'hi-do, 206 finestres que s'hauran de canviar. Això suposarà també molt de temps per a fer.
Bé, no et podria dir el termini, és més que la col·locació és el subministrament de les 206 unitats. La col·locació serà ràpida, però és el subministrament del material.
En definitiva, tindrem ja un edifici entre cívic ja climàticament ben acondicionat, no?
Exacte, sí.
I totes aquestes obres que es porten a terme al llarg de l'any, algunes, com dèiem, estan finançades al 100% per diners propis de l'Ajuntament, però d'altres es reben subvencions. I concretament la Diputació de Tarragona és una d'aquestes administracions que aporta doncs, partides importants als municipis perquè puguen fer les seves instal·lacions, els seus projectes. De fet, la Diputació de Tarragona otorga aquests diners a través del que antigament se coneixia com el PAM, el Pla d'Actuació Municipal, i que ara ha canviat una mica aquesta otorgació de subvencions a través d'un pla que es diu Impulsa de la Diputació de Tarragona. Què suposa això per a l'Ajuntament?
Bé, és, aquest pla d'impulsa de la Diputació és el nou model de cooperació econòmica i assistencial amb els ens locals, que el que pretén és ser un model revulsiu per a la gestió, l'organització i l'economia dels diferents municipis. Es tracta d'adaptar-se al cicle d'inversió de cada ajuntament i que està pensat per utilitzar i rendibilitzar al màxim les quantitats que s'atorguen a cadascun dels conceptes de subvencions durant el mandat del 2024 al 2027, simplificant la tramitació administrativa dels ajuntaments amb la Diputació. L'import total de concertació ascendeix a 1.150.318 euros, amb uns mínims obligatoris de despesa. 5% en cultura, 10% en salut pública, 15% en transició ecològica i la resta es pot destinar a inversió de despesa corrent. Concretament, la proposta d'impost des de l'Ajuntament amb els diferents programes és en salut pública 115.031 euros, transició ecològica 172.547 i amb el programa d'inversió en 805.000 euros. En cada un dels programes, la proposta d'obra és la remodelació i arranjament dels carrers del casc antic amb un 98% subvencionat i la resta de la redacció de projecte és aquest últim trimestre del 2024 executant-se l'obra entre els anys 25 i 26. La remodelació de la totalitat dels patis de l'escola de l'Arrabal de Cristo prevista per al 2025, la substitució de les calderes de la zona esportiva a l'Escola Raval de Cristo passant de gas a biomassa, també prevista per a l'any 2025, i finalment per al 2026 la instal·lació de carregadors elèctrics.
En definitiva és una quantitat important, 1.150.000 euros.
Sí, molt important, la veritat és que sí.
Això fins l'any 2027 era?
Sí, aquest 1.150.000 euros està destinat per a tot el mandat entre el 2024 i 2027.
Està clar que també dintre de l'àrea d'urbanisme, llicències d'activitat i contractes, parlem ara fa uns instants del manteniment dels camins rurals, camins que de vegades doncs, estan afectats per aquestes pluges, com molt bé comentava últimament, tenim aquestes danes que sembla que cada vegada ens vindran a visitar més a sovint i de fet Roquetes també al seu terme municipal podem dir que està afectat per aquestes zones inundables, no? De quina manera afecta això a l'Ajuntament?
Bé, crec recordar que en altres entrevistes a Microobert ja n'havíem parlat alguna vegada i ara us voldria posar al dia de com estem en el tema d'inundabilitat. Actualment ja tenim reconegut el règim especial regulat pel Reglament de Domini Públic Hidràulic per part de la Comissió Territorial d'Urbanisme.
I això què vol dir?
Pues el fet és que ha reconegut que ja tenim un municipi en la major part de la superfície de sòl urbanitzable de caràcter residencial afectada per la zona de flux preferent del riu Ebre, fet que feia reduir dràsticament les possibilitats de creixement del municipi, ja que els nous usos i possibilitats de noves construccions d'acord amb el reglament són molt limitades. D'aquesta manera, amb el reconeixement del règim especial, aconseguim un model de ciutat contínua, potenciant la connexió entre Roquetes i l'Arrabal de Cristo oferint sòl urbanitzable de caràcter residencial sobre tres eixos principals, la carretera del Mas, el camí del Mig i el lateral de la dreta de l'Ebre. evitant així la segregació espacial de les àrees urbanes, ja que l'existència de la ciutat dispersa en el territori dificulta el seu desenvolupament sostenible i perjudica la cohesió social, i d'aquesta manera s'afavoreix la cohesió social del territori. Es consolida un model de territori eficient, es preveu el creixement urbà en terrenys en pendent inferior al 20% i es posa una mirada al passat per un futur sostenible. Es preserva el sòl d'alt valor ecològic i els espais naturals protegits. El proper pas per tal de seguir amb la tramitació és la redacció d'una modificació puntual del general de l'ordenació urbana que inclogui els plans d'ordenació i informació i la pròpia memòria, la cartografia de zones inundables del Ministeri de Transició Ecològica. Des de l'Ajuntament esperem poder desencallar projectes pendents i paralitzats al municipi.
És a dir, que això permetrà construir en zones que fins ara no es podia construir. Quines serien aquestes zones, més o menys, a grosso modo, que podien arribar ara a edificar-se?
Bé, com ja t'he dit, actualment ja està classificat al planejament la connexió del que és el nucli de Roquetes en la Raval de Cristo. Per tant, si mos imaginem la situació, és des de la carretera de Diputació fins al Raval de Cristo, seguint l'eix de la dreta de l'Ebre,
és a dir,
del canal.
Podríem veure edificacions, una continuïtat d'edificacions entre els dos nuclis urbans,
sí,
per a fer tot un gran nucli urbà, no?
Sí.
Això suposo que ha de ser a llarg termini?
Sí. Bueno, esperem que ens vinguin, ojalà vinguessin inversors a poder construir i fer créixer el municipi en quant a habitatge, a equipaments, però això ho dirà el temps.
És a dir, que fins ara les constructores no podien construir, ara en aquests tràmits que es faran, ja aquests terrenys podran construir-se i ara serà la qüestió privada, no? Les constructores les que hauran de decidir si inverteixen i de quina manera i quins tràmits ho fan, no?
Correcte, sí.
De tota manera, això canviarà també la fisonomia del municipi de Roquetes i potser serà més habitants també, no?
Sí, bueno, la qüestió és per tindre tots els terrenys i tota la documentació preparada per a que pogués així.
Seguim conversant amb Núria Altadín d'aquesta àrea de les obres. Estem parlant d'obres, subvencions, i com diem, la Diputació de Tarragona és una d'aquestes administracions que aporta quantitats importants als municipis perquè puguem tirar endavant els seus projectes. Quines serien les obres que té previstes la Diputació per en aquest proper 2025 al municipi de Roquetes?
Pues bé, començaríem per la rotonda d'1 d'octubre, que ja s'està licitant l'obra i es preveu l'execució per al proper 2025.
Aquesta rotonda on estaria situada?
A la intersecció entre l'Avinguda Diputació i el carrer 1 d'octubre.
El que coneixíem com l'antic Almacén de Codorniu.
Exacte,
no?
Sí. L'altra que ja podem dir que li queden 2 mesos per a la seva finalització i que també ha estat finançada per la Diputació és la carretera del Regués. És a dir, ja estem arribant al punt final de la carretera, i per últim també previst per al 2025 és la carretera del Mas.
I a banda d'aquestes obres de la Diputació de Tarragona, també un dels projectes que fa temps porta a terme l'equip de govern de l'Ajuntament de Roquetes és adequar una d'aquestes edificacions que tenim en aquesta ocasió molt a prop del Col·legi Mestre Marcelí Domingo, com és la Casa Trabal. Què s'hi vol fer?
Bé, ara, després d'haver fet la modificació puntual ja fa molt de temps del planejament, finalment ja s'ha arribat a un acord amb els propietaris i ara des de l'Ajuntament el que s'està fent és buscar finançament per fer un centre cultural de referència per als veïns de la Raval Nova.
Com estem escoltant, són molts de projectes que s'han realitzat, que s'estan portant a terme i d'altres previstos per a propers mesos, concretament per a aquest 2025. I també, com diem, la Núria Altadilla, a banda de ser la regidora responsable de l'àrea d'urbanisme, llicències d'activitat i contractes, també és la delegada del govern de l'Ajuntament a la Raval de Cristo. De fet, té horaris de visita presencials, no?, al casat de la Ravaleta perquè els veïns puguen anar allí a estar en contacte directe amb el govern de l'Ajuntament, no?
Així és. Jo me trobo tots els mesos allí, el segon i quart dimarts de mes, en horari de 10 a 1. No cal cita prèvia, vull dir, poden venir els veïns i veïnes quan vulguen en aquest horari i allí estic per conversar amb ells, rebre queixes, propostes, suggeriments de qualsevol tipus.
Suposo que també en contacte directe amb l'Associació de Veïns La Ravaleta, no?
Així és. Des d'aquí també informar-vos que l'any que ve l'entitat de l'Associació de Veïns celebra el seu 50è aniversari. Estem treballant conjuntament amb l'equip de govern i la mateixa associació per tal de realitzar diferents actes per a la celebració. La proposta que portem als pressupostos del 2025 és d'un conveni extraordinari amb l'associació de 13.000 euros, que quan sigui el moment i estigui tota la programació enllestida, ja en farem la difusió pertinent.
De tota manera, també l'Arrabal de Cristo va modificant-se, va evolucionant-se, va millorar les seves instal·lacions, la seva urbanització dintre del casc urbà, i també parlem una mica ara d'aquests projectes que demanden els propis veïns de l'Arrabal de Cristo, els rabaleros i rabaleres. De fet, ho han pogut fer en aquesta última edició dels pressupostos participatius, on han pogut fer les seves propostes per a inversions. Què és el que han decidit els rabaleros i rabaleres?
Bé, abans de dir-te el que s'ha escollit, sí que voldria donar les gràcies per l'èxit de participació d'enguany als pressupostos del 2024. Ha sigut un èxit rotund respecte als altres anys. I bé, la proposta guanyadora finalment ha sigut la del gimnàs a l'aire lliure o pista de bàsquet al polígon d'en Cedo. Dir-vos que encara no sabem exactament què s'acabarà realitzant, perquè els tècnics de l'Ajuntament estan redactant i mirant realment els 10.000 euros fins on arriben, però bé, es treballarà en aquesta proposta guanyadora.
Hem fet una radiografia de quina manera es treballa des d'aquesta àrea, urbanisme, llicències d'activitat i contractes, i també com a delegada del govern a l'Arrabal de Cristo. De tota manera, abans d'acabar aquesta xerrada, m'agradaria que utilitzessis el nostre micròfon com a regidora responsable d'aquestes àrees. Quin missatge es pot enviar de cara en aquest proper 2025 a tots els roqueteros, roqueteres i rabaleros i rabaleres? Què els diria?
Pues bé, jo no em cansaré de dir que no parem de treballar per millorar el que és la nostra ciutat i l'Arrabal de Cristo, i sempre per millorar la qualitat dels nostres veïns i veïnes. Estem oberts a qualsevol tipus de proposta, però que quedi ben clar a tota la ciutadania que es treballa immensament.
Núria Altadill, regidora responsable d'Urbanisme, Llicències d'Activitat, Contractes i delegada del Govern de l'Ajuntament de Roquetes a l'Arrabal de Cristo. Moltes gràcies per haver vingut al nostre programa per explicar-nos tots aquests projectes i futurs projectes que, esperem, doncs, ajuden a millorar el dia a dia dels nostres ciutadans. Moltes gràcies, molta sort i molt bon dia.
Gràcies, bon dia.